Ràdio Maricel a cel obert.
I aquesta estoneta que queda programa la dedicarem a parlar de poesia, literatura, i ho farem amb una ribetana sitgetana. Ja ho saben, jo la presento així perquè és que, clar, ella és de Ribes i ho reivindica sempre, està molt bé, però és que també és de Sitges perquè fa molt que hi viu i ja és una mica de Sitges també. Una mica o molt de Sitges. Lídia Gázquez, molt bon dia.
Bon dia, Carola.
I tenim aquí la Lídia perquè la Lídia acaba de publicar el seu primer poemari en solitari, podríem dir, perquè hi ha publicacions corals, n'havia fet unes quantes, no? I a més és que ha estat un poemari que ha estat premiat, és a dir, ha arribat amb premi, va rebre el Premi Bernat Vidal i Tomàs 2023 i ara l'acaba d'editar, és un poemari curtet, un poemari molt Lídia Gázquez, diria jo. Molt Lídia Gázquez, pels que la coneixem una mica, jo crec que és molt tu, jo no sé què t'ha dit la gent que et coneix i que l'ha llegit, t'han vist reflectida?
Jo penso que sí, de moment no l'han llegit gaire perquè tot just acaba de començar a distribuir-se i a poc a poc va arribant a les mans, no? de la gent propera, però sí, tu que em coneixes força... Doncs m'agrada que em diguis això, Carola, doncs, perquè sí, és veritat, hi ha molt de mi i la poesia és, com saps, el gènere en primera persona per excel·lència, no? O el gènere que parla més de les emocions, dels sentiments, del jo, de l'escriptor. I doncs sí, és un encert.
Uh-huh. El poemari es diu L'animal perfecte, i on la Lídia, deia jo, parla molt d'ella, és molt ella, però parla de com temes molt de la vida, no? I que d'alguna manera ens ocupen o que estan molt en el nostre dia a dia, però no són aquelles coses quotidianes, diguem. És a dir, no? O és la sensació que em fa. Parles de grans temes, en el fons hi ha com grans temes, no? I ho fa... I per això deia jo que era molt Lídia, perquè ho fa, òbviament, a través de la poesia i amb paraules punyents, de vegades crues, dures, és a dir, molt explícites, però amb molta bellesa, que és una cosa jo crec que t'identifica molt. És a dir, fas servir paraules de vegades molt explícites, uh-huh, però els hi poses amb bellesa. I jo no sé si tu sents que això t'identifica, perquè jo crec que sí que t'identifica molt això, el fer servir paraules tan clares... I paraules doncs que en algun altre àmbit fins i tot algú podria sentir que són grolleres, però tu els hi poses una aura de bellesa que es llegeixen diferent.
M'encanta que em diguis això, Carola, perquè és així, és tal qual. De fet, penso que la poesia ha de tocar-te i de vegades ha de ser incòmoda també. És a dir, estem, els escriptors, els artistes, estem en la recerca constant de la bellesa, però el camí per arribar fins a aquesta bellesa no té per què ser descafeïnat. És a dir, tot el contrari, hem de dir les coses amb claredat i amb força, de vegades, i hem de vegades doncs, fer mal o crear aquesta incomoditat, perquè és necessari, perquè si parlem de temes com la mort... l'amor, el desamor, la decepció, el buit existencial, tots aquests temes, el que tu deies, no? Coses de la vida, temes que ens preocupen a tots, que al final els poetes doncs no deixem de repetir-nos sempre, no? Amb el mateix, però de diferents maneres, no? Cadascú en el seu, de la seva manera, amb el seu estil, amb les seves paraules, no? Però sí... Hem de provocar aquest cop, aquest uh-huh, cop de puny una mica.
Perquè la Lídia el que fa és verbalitza claríssimament doncs això, conceptes com la frustració, la ràbia fins i tot de vegades, no? La decepció... conceptes així els verbalitza doncs, amb aquesta bellesa i alhora jo sento que d'alguna manera mires d'empoderar-te. No sé si és una mica també objectiu o no. Fa la sensació que també amb aquestes paraules que parles aquests temes que són tan dels humans però que són també tan profuns, però mires de sortir una mica d'aquesta mirada existencialista, no? I empoderar-te, no? I dir, són aquí però jo vaig a fer-me forta davant d'això, no?
Molt bé, és que es nota quan una periodista ha llegit el llibre.
Es nota que ens estimem, la Lídia, jo també.
I que has fet una lectura atenta, no? Efectivament, el poemari s'estructura en dues parts, no? L'Am i el Germen, i comença amb un poema, diguem que és molt... és potent, i un altre que encara és més potent, encara l'últim, que penso que són molt importants, i això, em deies, existencialisme, però també vitalisme. De fet, l'editorial, a Dia Edicions, des d'aquí envio una abraçada molt gran als meus editors de Mallorca, el Pau Adell, sempre acaben amb, sempre ens demanen als poetes que editem amb aquesta col·lecció, Ossos de Sol, que acabem amb un concepte, amb una paraula. Mm-hmm. Ens donen aquesta llibertat. I llavors jo vaig escollir, ells sempre utilitzen aquesta frase que llegiré ara, que és un intent de propagar, aquest llibre, no? És un intent de propagar la poesia, la llibertat i un vitalisme salvatge, vaig posar jo, no? Aleshores, és això, hi ha existencialisme, hi ha certa amargor en temes doncs, que ens preocupen, però al final hi ha un cant d'esperança i de vitalisme, no? O sigui, no podem deixar-nos arrossegar per aquesta buidor, aquesta amargor de vegades que porta la vida, sinó que hem d'agafar la part que ens fa humans i ens fa lliures i ens fa sentir-nos vius.
Sí, sí, jo li veig clarament un ho he llegit amb un cert empoderament, eh? És a dir, jo sentia això. Lídia, vull que escoltis aquest àudio és de quan ens vas visitar perquè t'acabaven de donar la ploma d'or. Ara m'ha fet gràcia perquè parlaves a tu mateixa com a poeta. I recordo en aquella conversa que d'alguna manera va ser com la injecció, vas sentir, o això així ho vas expressar, no? Que la ploma d'or t'havia donat com aquella injecció, aquella força per d'alguna manera sentir que el teu camí cap a l'escriptura i cap al ser escriptora doncs, necessitava, no? Que era quelcom que sempre havies fet, el d'escriure, però no t'hi havies sentit mai escriptora. M'ha fet gràcia que ara ja parles de tu com a poeta, eh? Sento que ja t'hi sents, no? D'alguna manera, d'escriptora.
Sí, sí, totalment, Carla.
Vinga, escoltem aquest àudio que, a més, em parlaves d'algú que ens explicaves que sempre t'havia com animat a que tiressis per aquesta via.
Deies, de vocació escriptora, ara de professió, professora.
Sí, perquè també tinc una mica vocació de professora. Me'n recordo aquí al Benaprés, que jo vaig fer Bupicou al Benaprés. Ui, Bupicou, sí. Sona antic, això, eh?
Ens sona molt vell. Ara ens has fet gran.
Clar, com que ara faig ESO i batxillerat, doncs sí, nosaltres fèiem Bupicou. Ja me'n recordo l'Anna Valero.
Oi tant, no sé si professor, oi tant. L'Anna Valero encara és ara professora de llengua castellana i de literatura a l'institut. Vaig parlar amb ella fa poquet. Està ja pensant en jubilar-se.
Sí.
Perquè diu que ja li venen els fills als alumnes. I clar, que això ja la fa molt gran.
Clar.
Professora de les dues. Sí,
l'Anna Valero, una de les millors professores.
Una gran professora.
Sí, que he tingut a la meva vida, que em va marcar, bueno, m'ha marcat i li tinc una estima molt gran. Ella sempre em deia, Lídia, és que això és el teu, has d'estudiar filologia perquè tu se't dona molt bé el comentari de text, relacionar conceptes, tal. I no li vaig fer cas.
No, perquè vas estudiar publicitat i relacions públiques.
No li vaig fer cas.
Anna Valero, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
D'entrada, gràcies per acceptar la proposta. Tinc a la Lídia a punt de plorar.
No, i jo també, si me viera.
És que m'ha fet molta il·lusió. Lídia, no em ploris, que ho hem fet amb molt de carinyo, perquè recordava aquella conversa en la que la Lídia parlava de l'Anna Valero. L'Anna Valero va ser professora de totes dues, de literatura i de llengua castellana, una gran professora. En aquell moment encara estaves exercint. Ara ja és jubilada, Anna?
Sí, ja estic jubilada. Ja. Yo estoy aquí escuchando con lágrimas en los ojos. Ay, y emocionadísima. De mis alumnas, la entrevistada y la entrevistadora. Qué placer. Este es mi mejor regalo de jubilada.
Oh, no.
El poder estar a vuestro lado escuchando. Qué bien lo hemos hecho.
Ay, ostras, Anna. Qué sorpresa, Carola, te mato.
No. No, mira, perquè tenia ganes, Anna, que, clar, és el primer llibre que la Lídia publica ja en solitari. La Lídia, tu saps bé, Anna, que va ser la seva professora, que ella sempre havia escrit, que se li donava molt bé. Tu ja ho veies clar, que ella havia d'anar per aquesta via, tot i que d'entrada no et va fer cas, al final ha acabat fent exactament el que tu preveies, com a bona professora. I jo tenia ganes que li poguessis dir aquí, doncs també en directe, no? Li poguessis dir unes paraules, no? D'alguna manera tu ho tenies claríssim quan ella era estudiant que la Lídia s'havia de dedicar a això.
Sí, Lídia era, vamos, la recuerdo, a pesar del tiempo que ha pasado, la recuerdo perfectamente en clase y se veía que tenía esa semilla dentro y yo lo único que hice es animarla, porque ella a veces le faltaba esa confianza que veo que ha tenido el valor de echar adelante, que no es fácil. Pero en ese momento estaba, le encantaba la literatura, pero como si le diera miedo enfrentarse a eso. Y luego, bueno, se ha hecho una mujer estupenda y vamos, y ha tenido el coraje de tirar por ese mundo y ese camino difícil. Y yo solo tengo que, vamos, que estar orgullosísima, feliz de poderla felicitar hoy y de haber contribuido mínimamente a acompañarla en ese descubrir de esa semilla de escritora que llevaba dentro. Es un placer, la verdad, porque ella ahora que también es profesora sabe sí. que los profesores trabajamos con personas y no vemos nuestro trabajo materialmente. Uh-huh. Y el fruto se ve al cabo de los años, cuando puedo escucharos ahora las dos, tantos profesionales en la radio, en la literatura, es un orgullo, no os podéis imaginar, de verdad.
Juana, es que creo, bueno, os tengo que dar las gracias a Carola por haber dado esta sorpresa tan maravillosa. Bueno, ya sabes que tú siempre estás ahí, porque los profesores, tal como dices, dejamos, o la idea es dejar una semilla, ¿no? A veces en el día a día tenemos momentos de todo, ¿no? Que te estás como desanimado, dices, no sé si esta entrega que estoy dando, estoy aquí dejando la piel, el corazón, el cuerpo, ¿no? Estoy poniéndolo todo. Pero si en el futuro pasa como está pasando ahora mismo, ¿no? Que otros alumnos que son destacables, ¿no? Destacables, quiero decir, que demuestran que tienen esa semilla adentro, como decías tú, y cualquier semilla, ¿no? La de la escritura, la de cualquier vocación en la cual nosotros podamos estar para acompañarlos, pues es maravilloso que al cabo de los años veamos el resultado de nuestro trabajo. Y necesitaba mucho esta conversación esta semana.
Sí,
sí. Mira, porque hay momentos de todo,
¿eh? Hemos hecho, Lidia, un ajuste de cuentas mutuo.
Exacto.
Yo te doy las gracias a ti y tú a mí.
Y luego la parte de la escritura. O sea, yo todavía me acuerdo en tus comentarios, los comentarios de texto que te entregaba, me decías, muy bien, tienes un don para la intertextualidad, para saber relacionar ideas, ¿no? Y todo esto. Yo pensaba, pues será esto lo mío. Y esto que me comentas, ¿no? De que me veías con un poco de miedo. Los profesores, que ojo que tienen que tenemos, que lo
Home,
hemos todo desde arriba, ¿no?
Ha estat visionaria, clarísimamente, sí. Lana Valero.
Y esa falta a veces de confianza que uno tiene, que tienen que pasar años, ¿no? Porque hay gente que me dice, ¿y cómo que has tardado tanto en publicar un libro? Bueno, pues las cosas llegan cuando tienen que llegar también, ¿no? Cuando uno está preparado, cuando uno por fin cree en lo que tiene y dice, va, pues vamos a por todas, ¿no?
Anna, entenc que no deus haver llegit el llibre encara de la Lídia, perquè acaba de publicar-se.
No.
Li haurem de fer arribar un exemplar a...
Sí, sí, por favor.
Sí, ja m'encarregaré de fer-te arribar un, Anna.
A l'Anna perquè el pugui tenir. I res, Anna, agrair-te la proposta, la trucada. Un plaer per... Jo sé que la Lídia ha estat contenta, però jo també, especialment contenta, perquè és veritat que el paper dels mestres és molt important. Hi ha mestres que marquen i l'Anna Valero ens va marcar totes dues. A mi l'Anna em deia que parlava molt.
A molta gent, ha marcat l'Anna.
També va ser visionària.
L'Anna, la recordem molts, molts alumnes. Sí. Sempre surts a les converses, Anna, i tenim una estima i un record meravellós
sí.
de tu.
Sí,
de verdad. Esto será, ya os digo, que es como un regalo, como la guinda para mi jubilación. Como me puedo jubilar tranquila.
I tant, i tant, i tant. Anna, moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies, gràcies, Anna. T'estimem.
Nos vemos personalmente. Gràcies.
Gràcies, gràcies. Lídia, perdona l'atracament. Sabia que passaria això, però tinc el contacte de l'Anna perquè mantinc contacte amb aquesta professora meravellosa i no volia desaprofitar l'ocasió perquè, com ara sentien, la Lídia, com saben, s'hi dedica des de fa no gaire justament a ensenyar això, literatura i llengua, que d'alguna manera... clar, aquest temor per les lletres, per la literatura, tot plegat, el paper del mestre aquí és importantíssim, és que és clau. I no sé si també veus una mica com que això de vegades la societat com que perdem això, no? És a dir, perdem el reconèixer aquesta feina que fan els mestres i que en aquest cas va significar tant, no?, per la teva vida.
Sí, i està molt bé que doncs, parlem de forma paral·lela d'aquest paper dels mestres i dels professors i una mica com s'ha denostat, com s'ha anat desgastant, no? la imatge o el prestigi que abans tenien els professors i els mestres. I jo, doncs, des d'aquí, una crida a tothom, a famílies, alumnes, companys, etc., governants, que realment la figura del professor i del mestre torni a tenir el prestigi que tenia abans, perquè a la vista està, acabem de veure com poden ajudar en el desenvolupament no només intel·lectual, sinó espiritual, fins i tot, d'una persona.
Sí, sí, i va ser, sens dubte, el cas de la Nans. Queda molt poc temps, recordem que estem aquí perquè la Lídia acaba de publicar L'animal perfecte, un poemari que va guanyar el premi Bernat Vidal i Tomàs 2023, que recomanem profundament, parla de temes molt potents, com la frustració, l'amor, el desamor, en fi, i ho fa amb aquell llenguatge tan de la Lídia, que és bonic però alhora és punyent, però no vull acabar sense preguntar-te per aquest projecte de Geminades.
Ah, sí.
A veure, explica'ns què és això, perquè és un videopodcast que parla de literatura de proximitat. Ja tot plegat serà una mica estrany. Necessita explicació, Lídia.
D'acord, intentaré ser breu. Bé, la Raquel Casas i jo, que les dues som escriptores i som professores, les dues, teníem ganes de fer un projecte audiovisual de literatura i vam començar fent videopoemes, que es deia uns videopoemes que es deien Geminades, perquè les dues recitàvem una mica dues veus amb textos propis, i d'aquí també va sortir la idea doncs, de fer un podcast paral·lelament. Aquest seria el nostre projecte de literatura audiovisual. I el podcast doncs, són entrevistes de mitja hora. Amb escriptors vam començar amb La Vegueria del Penedès, volíem donar a conèixer l'obra d'escriptors i escriptores de La Vegueria, però la cosa s'ha anat... ha tingut tant d'èxit que al final també doncs, s'han posat en contacte escriptors de tots els països catalans amb nosaltres i ja portem 10 capítols fets, acabem de publicar el 9è i tenim molta feina feta encara i per fer. I bé, hem entrevistat doncs, no sé, molts escriptors, el Tom Ferret, la Maria Josep Escrivà, que encara no ha sortit, la Laia Emma Llobera, que acabem d'entrevistar aquesta setmana, la Teresa Tor, el David Puertas, bé, moltíssima gent, la Mireia Rossi, també, de Vilanova, en fi, una miqueta de tota la vegueria, i ens expliquen els seus projectes, els seus llibres, i parlem una estona, i els intentem donar l'atenció que els grans mitjans sembla que no donen a la cultura, o no donen suficientment. Llavors vam dir...
Jo crec que podem dir que no donen.
Sí, hi ha poca oferta.
Molt poc espai, diguem,
sí,
llavors, pensat en això.
Internet ens permetia doncs, fer el que ens donava la gana una mica i ho estem fent i estem molt contentes. De moment no tenim massa recolzament econòmic, institucional ni patrocinador, però estem treballant per aconseguir-ho. I molt contentes, la veritat. És un projecte doncs, que ens esperona molt.
Són converses interessants en les que es parla dels projectes a l'hora de literatura i això és interessant perquè no estem gaire acostumats, no? I es fa des d'una conversa, diguem, molt quotidiana, que això també ho fa molt interessant. Lídia, t'haig de preguntar per la novel·la històrica feminista.
Carola, escolteu, aquesta periodista és una màquina. O sigui, se'n recorda de tot.
Home, clar, fem feina.
Es documenta tot. No, però és que...
Com la portes? Vegades, com la portes?
Mira.
Malament.
Malament. Està, però... L'estic recuperant, però sí.
Poc a poc.
Algun dia l'acabaré. És que és un projecte massa ambiciós. I aleshores, doncs... allò que dèiem de les pors, de... Sí.
Bé, però ara
però
ja...
arribarà.
Ara ja parles en primera persona i ja te't presentes com a escriptora.
Sí. Em presento com a escriptora i ja...
Del 2019 aquí ja ha estat
calia,
un canvi, eh?
Calia fer-ho. Entremig també hi ha hagut moltes experiències, ja ho saps.
Ho sabem.
I ara és el moment. Ara és el moment.
Doncs esperarem, seguirem esperant pacientment per aquesta novel·la històrica feminista, és que ens ho van anunciar el 2019, per això preguntava, no és que jo hagi aquí descobert res. Ho va anunciar ella. Però, mentrestant, L'animal perfecte, aquest poemari de Lídia Gázquez, que es llegeix fàcilment, perquè sí, és una altra de les jo crec, característiques de la Lídia, i és que fa una lectura fàcil, amb paraules gens, que de vegades la poesia ens fa por, no? Als joves sí, els hi fa por, als alumnes els hi fa por la poesia?
Ens fa una mica de por, sí, però després també és una forma d'expressió que alguns, no tots, però alguns hi troben una eina d'expressió, saps? I està bé, perquè és breu i parla molt de les emocions i d'aquestes passions que es desperten tant en l'adolescència. Si em permets, que no he anomenat el meu germà, l'Adrián Gázquez, que és qui ens fa de realitzador i de...
Amb els videopodcasts de Geminades.
Sí, amb els videopodcasts, i és molt important. Sense ell, la Raquel i jo no podríem fer-ho.
La Raquel, per cert, que li fa la pila al llibre i la deixa també meravellosament bé. Lídia, un plaer, com sempre, tenir-te. Enhorabona pel llibre i per tots els que vindran, segur. Gràcies.
Gràcies, Carola.
Petonet. Petonet. I fins aquí nosaltres posem el punt i final avui dilluns. Tornem demà a les 9, com sempre. Que passin molt bon dia. Adéu-siau.